de setmana. Fins dilluns.
Tot costa.
Lamine diu que encara no es veu per jugar 90 minuts i que encara no es veu assegut a la mateixa taula que Messi o Mbappé. De la cama no sé com està, però per sort el cap li funciona perfectament.
Tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Les 7 d'aquest divendres 19 de juny de 2026, el dia que s'acaben les escoles, però per sort encara no al Mundial. A Chattanooga, Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tens per aquí avui?
Doncs mira, per aquí tenim l'últim entrenament de la selecció espanyola a Chattanooga abans de viatjar avui cap a Atlanta, on diumenge juguen contra l'Aràbia Saudita. Les paraules de la Minyava a la televisió espanyola tranquil·litzant l'entorn. Mm-hmm. Avui ja l'entrenament amb una mica més de bon humor que els últims dies que havíem vist i pendents de Pau Cubarsí, que és el jugador que avui atén els mitjans de comunicació.
Molt
el
bé.
Català, que és un altre joveníssim català, que és el Mundial.
Un bon menú el que ens ofereix la Sònia des de l'estat de Tennessee, però abans hem de repassar el diari del Mundial. Ai, ai, i com...
El Mundial al tot costa. Resultats.
Tenim enllestida la segona jornada del grup A, amb el Txèquia 1, Sud-àfrica 1 i el Mèxic 1, Corea del Sud 0. Mèxic, amb 6 punts, ja està classificada i com a primera de grup. Corea queda amb 3 punts. Per tant, a Corea un empat en l'últim partit li serviria també per classificar-se. El grup B, Suïssa 4, Bòsnia 1 i Canadà 6, Qatar 0. Primera victòria en un Mundial per Canadà, que el deixa virtualment classificat. També ho té molt bé Suïssa, totes dues amb 4 punts. Possible biscotto a la tercera jornada, perquè s'enfronten i un empat les fica les dues. Bòsnia i Qatar, amb un punt i havent encaixat gols, ho tenen complicat, fins i tot per la que guanyi l'últim partit.
Molt bé.
Agenda.
L'agenda avui torna a jugar als Estats Units, torna a jugar aquí al país anfitrió, aquí als Estats Units. Ho fa contra Austràlia a les 9 del vespre. Ara de seguida us passaré una dada que és força interessant. A la mitjanit tenim un Escòcia-Marroc. Els escocesos han envaït Boston. Fa dos dies que ja no hi dorm ningú. I a quarts de 3...
No hi haurà cervesa per ningú, tampoc.
No, sí, hi ha, he vist notícies notícies de Boston locals on explicaven això, que ja no queda birra segons quins bars, que la cervesa s'ha esgotat en lloc al Boston. Home, òbviament van omplint, però que ja hi havia bars que s'havien quedat sense existències perquè els escocesos, fa un parell de dies insistim, que van fins i tot envair Fenway Park, s'estava jugant un partit de béisbol i van decidir que el anaven a veure tots. I allò es va convertir en un festival, poc silenci, diríem, pels jugadors abans de fer el cop.
I això que Massachusetts està ple d'irlandesos, que són cosins germans dels escocesos, vull dir que avisats estaven, però en fi...
Sí, sí. Els ha agafat una mica desprevinguts. De fet, he vist que són ja ànimes bessones, que s'havien fusionat Boston i Escòcia, comentaven per les xarxes. A quarts de 3 tenim el Brasil-Haití, després de l'empat del Brasil a la primera jornada amb tota la pressió contra una dèbil Haití. Sentirem més tard Ancelotti. I a les 5 del matí, crec que aquí no t'hi quedaràs, no. Turquia-Paraguai, del grup D, el grup dels Estats Units-Austràlia.
El protagonista.
El canadenc Ismael Koné, el protagonista negatiu de la jornada del migcampista del Sassuolo, va rebre una desafortunada entrada del qatarià Madibo, una entrada que li va trencar la cama de manera esgarrifosa i que el farà passar pel quiròfan. Dic desafortunada perquè tinc la sensació que Madibo no volia endur-se per davant el peu de suport de Koné, que ens
no
ho pega.
No.
Però li acaba sortint una entrada temerària i, de fet, va ser expulsat a través del VAR arran d'aquesta jugada.
La notícia.
Mentre després sentirem la Minyema explicant que està a disposició de l'entrenador, tot i que, òbviament, no per jugar els 90 minuts, De La Fuente ja sap que no podrà comptar, com a mínim en el pròxim partit, amb el català Víctor Muñoz, que també arribava just per aquest Mundial. De fet, diríem que anava un dia tard respecte a la Minyema, però que ha patit una nova dolència muscular que el frena i que endarrereix la seva recuperació.
Aquest és el risc d'endur-se molts jugadors que estan al límit físicament o fins i tot lesionats, com era el cas de Víctor Muñoz, que ha tingut un nou contratemps. Esperem que no passi el mateix amb Lamine i companyia.
La veu del dia.
Y ahí le dije que ni se me acerque porque le iba a dar una patada. Eso le dije. Y que se haga muy mal su pelo. Muy, el pelo es horrible, el pelo. Se pintó unos rayos horrorosos. Unas mechas espantosas. Eso le dije.
Geni, figura, és Javier Aguirre, el seleccionador mexicà, parlant d'una de les estrelles de Corea del Sud, Kang In-Lee. El coneix del Mallorca i d'aquí les confiances, ara juga al PSG, i així explicava Aguirre la conversa que havien tingut a la banda durant el Mèxic 1, Corea del Sud 0, que com deia abans els deixa classificats en primera posició del grup, i això els interessa sobretot per mantenir-se a Mèxic, perquè si passen com a primers, que és el que ha acabat passant, jugaran a l'Azteca els 700 i en cas de passar els 800.
Molt bé, ara després d'aquest document hauríem pogut escoltar el mític un whiskito i... I a dormir.
El gol.
No és ni un ni dos, en són tres. El hat-trick de Jonathan David, el davanter del Canadà, que iguala amb aquest registre Leo Messi al capdavant de la llista de golejadors d'aquest Mundial, si veiem un partit més que l'argentí. Els dos primers els va celebrar el sisè Janó, perquè era un 6-0, perquè el Qatar estava jugant amb 9 homes per expulsió de dos futbolistes i perquè no hi havia en aquell moment ja gaire bon rotllo a l'estadi després d'haver vist el que li havia passat al seu company d'equip.
L'anècdota.
Avui tornen a jugar als Estats Units i hi ha força interès per veure'n el seguiment després que el primer partit de la selecció de Pochettino registrés l'audiència televisiva més gran de la història del país. De la història d'un Mundial i de la història del país, com veien, Estats Units. 27 milions d'espectadors entre Fox i Telemundo, les dues cadenes que l'oferien. Una xifra lleugerament superior a la mitjana del cinquè i decisiu partit de la final de l'NBA. De fet, després del partit, Pochettino, la típica entrevista flash a poc d'acabar i veient el suport dels aficionats allà mateix al camp, va dir que els altres esports es comencin a preocupar, perquè hi veu una onada d'aficionats al soccer després d'aquest Mundial.
D'acord, Mauricio, però entre els Knicks i el partit d'Estats Units, tururut.
Bé, no.
Què ha descobert el que diu... Torquemada?
Moment. Costa.
Què?
El que diuen les xifres sí. És que no. És que la gent ja va mirar més el partit inaugural del Mundial que la teva
que sí,
final de NBA.
Sí. D'acord. Correcte, sí. Quan la selecció nord-americana tingui regularment les xifres que ha tingut aquesta final, que per cert crec que ha estat la més vista del
Sí, també és la més vista de la història. Sí.
No, de la història no, del segle.
De la història, no?
No, des de l'última de Jordan crec que era la més vista, però vaja. Que no et flipis, Mauricio. Vinga.
Què ha descobert el Torquemada?
Ara, molt bé, sí. Ricard Torquemada, bona tarda.
Bona tarda.
A veure, la Sònia ja ens ha ensenyat la puteta, ens ha parlat del hat-trick de... Aquí m'hauràs d'ajudar, tu, que amb això dels noms t'hi entens.
Mira, hi ha un
Jonathan
debat...
David o
sí,
David?
Hi ha un debat obert sobre això, perquè...
Clar,
perquè Jonathan David, en principi, és de família haitiana, on la llengua francesa té certa, diríem... cert domini sobre el país.
Bé, això són francòfons, no? Sí.
Després va traslladar-se a Ontario, que és part francòfona del Canadà, però clar, Canadà té una part anglòfona molt forta, i aleshores li diuen Jonathan
clar,
David,
el
tot i que ell a casa seva...
El vam conèixer a l'illa. És 3 de 3. Jonathan David, no? Clarament.
Jonathan David, sí. Bé, per mi sí, però vull dir que si sentiu Jonathan David, no us espanteu, perquè normalment la llengua dominant... Doncs això, ja ho sabem. Bé, doncs sí, Jonathan David i Clyde Larin, aquest jugador que va actuar a Valladolid i Mallorca, en Lliga Espanyola, té experiència, s'han convertit en la parella davanters del Canadà. No van començar a titulars perquè va començar el Abusegui, el de Villarreal, en lloc de Larin, però Larin va aparèixer a la segona part del partit inaugural, va fer un gol i ahir van ser la parella de titulars, i són 3 gols per Jonathan David i 2 per Larin, 5 gols dels 7 que ja ha fet Canadà. Una parella que per un equip com el de Jesse Marsh, el seleccionador del Canadà, el nord-americà factoria Red Bull, perquè ens entenguem, que li agrada el rock and roll, li agrada la verticalitat, la intensitat, el ritme, són dos davanters ideals, perquè són davanters que són molt explosius, molt intuïtius, que són capaços d'encadenar esforços curts. Jonathan David no ha tingut una bona temporada a la Juventus, no. I Larin ha hagut d'acabar la temporada al Southampton a Championship. O sigui, estem parlant de dos jugadors que no han brillat els seus equips, però que tinc la sensació que tenen el context ideal amb això que pretén Canadà. Canadà és entusiasme, és mirar endavant, és intensitat, és aquest punt de febre. I aquests dos davanters de la febre se n'alimenten molt bé, perquè són capaços de reaccionar molt ràpid, d'interpretar moviments molt explosius, d'anticipar, de rematar, de fer-ho tot a alta velocitat. I la veritat és que estan destacant en una de les anfitriones.
Doncs el Ricard, que li ha cridat l'atenció la dupla ofensiva del Canadà, t'haig de dir que a mi el Jonathan David del Lille em flipava bastant, i és veritat que aquest any a la Juve ha fet una mica de...
Però forma part, Jordi, no l'enterrem, perquè forma part del que és la Juve.
Jo no
l'enterro. Que la Juve no se sap ben bé què és, no? I que el davanter viu allà, aïllat, t'arriben pilotes, les has de descarregar, Blaovic fa molt més el pes per això. Però en un equip que l'acompanyi, un equip que ataqui amb jugadors per davant de la pilota, que busquin molta profunditat, arribada per les bandes, jo crec que és un davanter que fa molt bé.
A mi m'agrada, sí. Té cosetes, té recursos.
Cosetes, sí.
Escolta'm, ja que hi som, que ens has parlat del Canadà, que ara la Sònia parlava de Pochettino, que ha jugat Tenksik i ha guanyat, de les tres anfitriones, la que veus arribant més lluny és els Estats Units, o et guardes alguna...
Jo vaig dir els Estats Units... I m'hi mantinc, tot i que falta la segona jornada. Però vaja, les tres van molt bé, no?
Sí,
les tres han començat fortes, i si poden mantenir també condició de primera, com deia la Sònia, jugar a casa l'eliminatòria, no serà un bon rival, no serà un rival agraït per ningú,
Molt bé, la mirada, els descobriments del Ricard cada dia aquí al Tot Costa. Ricard, gràcies, abraçada.
A tu, Jordi, adéu.
Fins aquí el diari mundialista. És hora de repassar la resta de l'actualitat esportiva del dia amb la Ruth Vilà. Hola, Ruth, bona tarda.
Bona tarda.
Què ens expliques?
El Sabadell podria ser avui equip de la segona divisió. Els arlequinats reben el Zamora a les 9 del vespre, la nova Creu Alta, a la tornada de l'eliminatòria final per aconseguir aquest ascens. Recordem que els vallesans han de remuntar un resultat advers d'1-0 del partit d'anada.
A 9:15 arrencarà el partit a les 9, a 9:15 arrencarà el Tot Gira, que us explicarà aquest Sabadell-Zamora, amb el David Clopés al capdavant i la narració del Francesc Ripoll, en qui connectarem d'aquí una estoneta a la nova Creu Alta.
L'Olímpic de Lió, segons apunta Mundo Deportivo, vol fitxar Patri i Jarro ja aquest estiu.
Patri acaba
contracte la temporada que ve, la podríem fitxar ara, i el Barça té la intenció de renovar-la, però és veritat que el que no faran és esperar a la temporada que ve i que l'estiu pugui marxar lliure, ho explicarem també després.
Ai.
Laia Codina ha fitxat pel West Ham, anglès, per les properes 3 temporades. Recordem que estava jugant a l'Arsenal, havia acabat contracte i ara jugarà també a Londres al West Ham. En bàsquet, demà jugarà el segon partit de la final de la Lliga CB, al Roig Arena de València, i ho farà amb l'avantatge pel Barça, i és que els blaugranes es van imposar ahir en el primer partit a la pròrroga per 112-113, gràcies sobretot a un triple final de Claiborne. Per cert, que el conjunt blaugrana no fitxarà Mike James de cara a la temporada que ve.
Bona notícia.
El base del Mónaco ha trencat el preacord que tenia, que va signar sota, entenent que la temporada que ve jugaria sota les ordres de Xavi Pasqual. Com que Pasqual no continua, doncs ell també trenca aquest acord que tenia amb el Barça.
James segurament no té interès per jugar si no és a les ordres de Xavi Pasqual, i ja et dic jo que el Barça no té cap interès en tenir Mike James si Xavi Pasqual, com ja és un fet, no serà l'entrenador de la temporada vinent. Després trucarem al Macià perquè ens parli de totes dues coses que són prou destacades, sobretot aquest 0-1 a la final de la CB.
Encara en bàsquet, el Girona ha anunciat el fitxatge d'Isaac Vázquez, que és un jove gallec de 21 anys que signa fins al 2030. També hem sabut que la Virtus de Bolonya ha confirmat el fitxatge com a nou entrenador d'Àlex Mumbrú, que compaginarà el club italià amb la selecció alemanya.
Collons, quina feinada.
Aviam si la salut li va bé ara, amb tanta feina. A Lleida perd el nord-americà Cory Walden, que no continuarà l'equip de Gerard Encuentra la pròxima temporada. I a la Lliga Femenina, Berta Ribas tampoc seguirà l'Unix Girona després de 3 temporades. És la novena baixa ja de l'equip gironí.
I ens van dir que la plantilla de l'any vinent seria una mica diferent, però no ho podíem imaginar fins a quin punt diferent.
Però han de fitxar les de Sant Andreu de Waterpolo.
Exacte. Quina que és dolenta.
A la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de República Txeca de MotoGP, el japonès Ayogura ha estat el pilot més ràpid. Fins a 7 pilots, de fet, han superat el rècord de la pista, entre ells Marc Márquez, que ha estat cinquè, amb 2 caigudes sense conseqüències. Àlex Márquez, per la seva banda, haurà de passar per la repesca, com Àlex Rins i com Viñales. La neerlandesa Nienke van Hoven és la primera líder de la Volta a Catalunya femenina després de guanyar l'esprint la primera etapa amb un final accidentat. Van Hoven s'ha imposat a la seva companya d'equip i vigent campiona, Marianne Vos, que no li ha disputat l'esprint final. L'altra gran protagonista de l'etapa ha estat la també neerlandesa Laura Molinar, amb arrels catalanes, que lidera l'etapa durant molta estona. Encara en ciclisme, el barceloní Marc Cercamprubí de l'equip Pinarello ha acabat segon a la segona etapa de la Volta a Suïssa. Cercamprubí ha entrat amb el mateix temps que el guanyador del dia. Paula Badosa ha quedat eliminada als quarts de final del torneig de Berlín després de perdre 6-1 i 6-3 davant la txeca Noskova.
Llàstima, havia començat bé la setmana amb la victòria sobre Coco Gauff, però avui ha quedat fora.
En futbol sala, Víctor Pérez torna a la indústria Santa Coloma després de jugar un any cedit al Barça Atlètic i ha signat fins al 2028. I en waterpolo, el Sabadell femení ha anunciat el fitxatge de la internacional neerlandesa Marche Koning, que complirà així la seva tercera etapa ja a Calllong.
Aquest és el mapa esportiu d'aquest divendres, que té una pregunta per la nostra audiència i que va sobre bàsquet. El Barça de bàsquet s'ha avançat a la final de l'ACB. El veieu guanyant la Lliga, sí o no? Les vostres respostes al Twitter, a l'Instagram del Tot Costa, les repassarem d'aquí una estoneta amb la Sònia Oleart. I des d'ara i fins les 9, no, fins a 9:15 serà quan arrenqui el Tot Gira del Sabadell Zamora. Fins aleshores, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa aquí a Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook, @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient, 607-0709-28. 607-0709-28.
Avui amb la companyia del Bernat Soler. Hola, Bernat, bona tarda.
Molt bona tarda.
Tot bé?
Molt bé. Aquí reflexionant sobre Jonathan David. Jonathan David. I per un moment he pensat, i Kyle? No serà Kyle Laren? No, sempre l'hem dit Larin, no? El que ha estat al Mallorca, el Valladolid.
Sí. No ho sé.
Però que és un nom que es podria llegir a la francesa, també. Però clar, crec que no té origen.
Però tu has mirat d'on és Larin? De quin estat és Larin?
És, sí,
canadenc, és que això no, canadenc, no es pot, no sé. Això no es pot dir a la lleugera.
Sí.
Gemma Herrero, bona tarda.
Hola, bona tarda.
No li pertany. Ja,
evidentment que no. Tot bé?
Tot bé.
Herrero es pronuncia Herrero tot
Herrero arreu. És Herrero.
Sí, indiscutible.
Oh, sí, sí. Muchas R's quan vaig
és veritat que
por
sí.
Los mundos de...
Si visquessis...
Si la Gemma hagués... Si la Gemma hagués nascut aquí...
A Chattanooga seria Herrero.
Herrero. O Ferrer, directament.
No. Com Correas.
I en el Reino Unido seria Gemma Smith.
Smith és Ferrer?
Sí.
Ah, Thompson i Smith. molt bé.
I Àlex Corretja... Ai, perdó, Ferran.
Ferran Correas, què tal?
Molt bé.
Bé?
Al col·le me'n deien Corretges moltes vegades. Sí.
Molt bé. Tots tenim traumes amb les bromes amb els cognoms. En fi, ja amb els concursants presentats, aquí va la primera pista de la tutoria d'avui.
La tutoria, pista número 1.
El nostre protagonista es va retirar a la Lliga Espanyola a principis del segle XXI. Qui és?
Es va retirar a la Lliga Espanyola a principis del segle XXI. Per tant, Bernat, fes els honors.
Evidentment, no és Messi.
Molt bé. No envia ningú, de moment.
No.
Veig que apunten.
Deuen haver uns quants.
Però sí, efectivament. Abans d'entrar en matèria, hoquei, a les Comes, al pavelló de l'Igualada, fa una estona, Carles Vila, bona tarda. Caram, quin ambient.
Bona tarda, bona
Nadal, on està ple això de les comes?
Home, només,
okay,
només faltaria una primera final en més de dues dècades. L'Igualada rep el Liceu amb un marcador de 2-0 en contra en aquesta final. Com ha arrencat aquest tercer partit?
Doncs mira, moltíssima pressió per part de l'Igualada, que s'ha llançat totalment a la porteria de l'equip gallec, però no ha aconseguit de moment fruit amb un resultat positiu en aquests primers minuts. Recordem que, com deies, van perdre els dos primers partits, a més, de manera contundent, 8-2 a la Corunya, i que hi hauria d'haver un miracle perquè aconseguessin guanyar el títol. De tota manera, hi ha molta satisfacció i, com a mi, el que volen és guanyar un partit aquí a Igualada, i això toca per guanyar aquí a les Copes avui. De moment s'han jugat, falten encara 13 minuts pel final d'aquesta primera part, ja dic, dominant l'Igualada, però es manté aquest empat a 0 al marcador.
Doncs n'estarem pendents a veure si es compleix el desig de l'Igualada d'almenys guanyar un dels partits de casa. També és cert que, evidentment, si no guanya avui, la final estarà enllestida, però ja veieu que els ànims a Igualada estan al màxim. Fins ara, Carles.
Vinga, fins ara.
Tot costa una dècada. Tot costa.
Hola, amigos.
Hello, Mats.
Catalunya.
Catalunya Ràdio, say hi to Jordi and Sonia.
Hi, Jordi and Sonia.
Els esports a Catalunya Ràdio. Tot costa una dècada.
Avui toca recordar el dia que l'Àlex Corretja ens va fer saludar per un mite del tennis com Mats Wilander, el tenista suec, que corria per allà coses de tenir l'Àlex Corretja de col·laborador i que ens duri. Ara sí, entrem en matèria.
El Mundial al Tot Costa.
Estava bastant convençut que no em passaria, però començo a agafar-li el ritme al dai-dai, tiriri-tiriri.
Jo la segona vegada que la vas sentir, la primera va ser com... No m'agrada. I a la segona ja estava dai-dai... Sí, sí.
A tu també et costa poc.
Me'n costa poc.
La ballaruca.
Això és veritat.
Una mica la sensació al principi era de restes de sèrie del Waka Waka, no?
Sí, total.
Li van sobrar quatre acords i els va dir.
Reciclem-los i anem a fer perquè...
I escolta, i li deuen haver pagat igual, i per això Shakira és Shakira, i...
I pa'lante.
I endavant les atxes i enhorabona. Lamine Yamal, una altra estrella, en aquest cas del futbol, que avui és protagonista, Sònia, a Chattanooga, per una entrevista en què ha explicat coses interessants.
Sí, una entrevista amb els companys de Televisió Espanyola, Lamine, que ha centrat totes les mirades a la concentració de la selecció espanyola, i et diria que en general en aquest Mundial, perquè és cert que ell va patrocinat per diverses marques nord-americanes, però el veus bastant, no només aquí a Atlanta, pel que tinc entès, també a d'altres ciutats hi ha aquestes publicitats gegants on apareix Lamine Yamal. De moment, però, només l'hem vist 23 minuts en aquest Mundial. L'estrella del Barça, que arriba després de dos mesos d'inactivitat, després d'una lesió que explicava en aquesta entrevista, i ja ho havia dit en alguna altra ocasió, que el va fer realment patir pel Mundial. Afortunadament, la lesió va quedar en una lesió muscular i prou, però al principi patíem perquè no estigués afectat el tendó, fins que li van fer la prova i van veure que no, que estava allunyat del tendó, que estava allunyat del tendó la lesió. Realment van haver-hi unes hores allà on realment no les tenien totes que pogués ser en aquest Mundial. Evidentment no ha arribat a les condicions que ell voldria, i el que explica Nadins és que va boig per jugar, però tot i així també és cert que, com a mínim, portes en fora, ell emet un discurs absolutament sensat, assenyat, i diu, primer, la decisió és de l'entrenador, i segon, el que segur que no estic és per 90 minuts.
No, creo que muy pronto es innecesario. Creo que tengo un proceso de adaptación primero, y yo creo que no es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que el míster quiera.
Ara el dubte és saber si Luis de la Fuente el farà jugar d'inici fins al minut 60, perquè ens entenguem, o el farà jugar la segona part sencera, que seria l'altra opció, fer-lo jugar 45 minuts. en una entrevista a la cadena COPE que concedia ahir Luis de la Fuente, ell explicava que, òbviament, si Lamine només està per 45 minuts, és millor la segona part que la primera, perquè els jugadors rivals ja estan més desgastats i perquè és quan es decideix el partit. També és cert que també va explicar que calia veure si estava per 55-60. És a dir, si decideix que acaba jugant una mica més d'una part, acabarà sortint d'inici, i jo tinc la sensació que serà, després de l'empat del primer dia, Lamine Yamal diumenge serà titular.
Molt bé, doncs Lamine, que té clar que no pot jugar encara 90 minuts, a més, ho diu convençut, com qui un cop estigui al terreny de joc és perfectament conscient que té una limitació de temps, i de la Fuente, que es debat entre utilitzar-lo d'inici o de final. Això per una banda, i per l'altra, per dir-ho així, el seu paper en l'univers d'estrelles del futbol.
Sí, jo crec que és molt interessant el que diu, sí. I a més perquè crec que s'ho creu. Sí. Ell no... És veritat que ho hem comentat aquests dies... totes les estrelles d'aquest Mundial han iniciat, exceptuant Cristiano Ronaldo, que sembla que és ara ja una estrella apagada. La resta han començat amb golejant i sent protagonistes ja el primer dia. Ho va ser Messi, ho va ser Mbappé, ho va ser Haaland, no va voler ser menys Kane, i preguntat per això, queda clar que ell no està preocupat perquè els golejadors li prenguin avantatge, perquè pensa més en el col·lectiu.
O sea, mi obsesión no es estar en la habitación, ha metido Mbappé, yo también quiero meter un gol, ha metido Messi, yo también quiero... No, me da igual. O sea, primero porque me sacan 10 años todos, y lo segundo porque mi estilo de juego es otro, yo quiero disfrutar, quiero ganar, y sé que puedo meter 16 goles y que me eliminen en semifinales, entonces no es lo que busco.
Jo estic d'acord amb la Sònia, que és una reflexió interessant. Tenint en compte la personalitat que imaginem que té Lamine, perquè no el coneixem personalment, però pel que desprèn, no, encaixa poc, és a dir, te l'imagines abrandat ja comparant-se o posant-se a l'altura de... És que sempre, en aquests casos, sempre me'n recordo de quan Griezmann va dir que seia a la taula de Messi, de Cristiano Ronaldo, i es va passar de frenada, tot i que és un grandíssim jugador, des del meu punt de vista. A mi m'agrada escoltar Lamine posant-nos a tots els peus a terra de... Tios, però és que Messi té, no 10, 20 anys més que jo, encara tira, però ja estaràs a cavalles de la carrera, i jo començo. A mi, quan diuen que Lamine és un jugador, una persona molt, molt més madura del que podria tenir amb 19 anys, quan sento coses així, realment em reconforta. No sé si ho veieu igual.
Jo les declaracions, les intervencions que estic sentint últimament de Lamine Yamal, siguin entrevistes poquetes o en vídeos d'aquests que apareixen i surten a xarxes per coses que fa, em porta aquesta mateixa conclusió. És a dir, és un noi amb molt més sentit comú i assenyat del que algú podria pensar, un, per l'edat, i dos, fins i tot per l'estil, no? Futbolista, crac...
Li agrada Neymar, que és una cosa que ens preocupa, no ho podem evitar.
I tot el que doncs, l'ha envoltat des que ha irromput en la primera escena. I la veritat és que sí, i la veritat és que força de declaracions reforça aquesta imatge. És a dir, aquesta frase de... Escolta, és que em porten 10 anys, com dius tu, en el cas de Messi 20. Com he de voler-me posar aquesta alçada ja, no? I aquesta pressió. És que me la crec, a més, vull dir que no crec que sigui una acció de postureig.
Una altra cosa és això de l'estil, perquè és veritat que Lamine no viu pel gol, però quan Messi tenia la seva edat, tampoc. És a dir, Messi va començar amb xifres golejadores humanes. És després, quan Guardiola li va canviar el registre sobre el terreny de joc, va començar a fotre 50 gols cada any. Vull dir que ja ho veurem, si Lamine Yamal acabarà sent un jugador que faci molts gols.
I per rematar-ho, no només tot això es demostra amb les declaracions i amb aquest to que a mi em sembla molt assenyat, sinó fins i tot amb el mateix fet de ser conscient que no està encara per jugar de titular un partit 90 minuts.
Això,
no?
Aquesta és la part encara millor. Sí. Ahir bromejàvem amb el Joan Garcia que demà no el traia de l'11 ni de la Fuente. No dic que s'hi hagi tret, perquè ell no diu que no pugui ser titular, però... Bé, calma.
Bé, en tot cas, si surt d'inici, sembla que entén que no pot estar tot el partit. Però clar, fer-lo jugar d'inici i treure'l... És veritat que és contra Aràbia Saudita i el normal és que el 60, passa que després del que va passar a Cap Verd, aquí ningú no es refia, però el normal és que el 60 la selecció espanyola pugui tenir resolt el partit contra l'Aràbia Saudita.
Oh, no.
I aleshores és més fàcil substituir-lo. Però clar, si no el tens resolt, aquí vindrà el problema, perquè és fer-lo entendre, fer-li entendre que és que no pot jugar més.
Ja parteixes. És veritat que no és el mateix reflexionar això assegut en una taula que en ple partit veient que no ho guanyes, en hipòtesi. Però, ja, però com a mínim el punt de partida és bo, que és que ell n'és conscient. Després veurem.
Jo vaig veure les declaracions de la Mine, estava mirant la tele i hi ha hagut una cosa que m'ha cridat l'atenció i era que al mirar-le he vist el nen de 18 anys. Per la manera de parlar, perquè estava com una mica incòmoda, le donava una mica de corte i estava una mica tímid, i he vist el nen de 18 anys. I és que a vegades, a mi se m'oblida, a vegades...
Sí, sí.
O sigui, quan va entrar al camp l'altre dia i va començar a cridar a la gent, bueno, i a dir-li a l'afició que animés, aquesta seguretat en si mateix, el lideratge que té... no és propi d'algú tan jove, però Lamí ho té. I va guanyant també en altres coses, que és en maduresa. I el sapiguer, el ser conscient de que no pot jugar 90 minuts després d'una lesió com la que ha tingut, a mi em sembla una boníssima notícia.
Sí, sí.
Sobretot perquè... em sembla un jugador fonamental per a la selecció espanyola. És a dir, si la selecció vol fer algo al Mundial, ha de ser en un Lamine en plena forma.
I per anar bé no l'haurien de necessitar contra l'Aràbia Saudita i segurament sí, més endavant. Per
sí,
tant...
però és que ja no es poden complicar la vida, ja, després però... del primer empat. Ja no ho dic tant perquè no passar a la següent, sinó per els creuaments d'Argentina, que ja està com al cap, i sobretot... perquè he flipat molt, no l'havia vist venir, amb el nerviosisme després d'un empat, que sí, que és un empat, que és una, va ser un malíssim partit, és un desastre i, ostres, ningú pensava. Però el nerviosisme percebut...
Sí, més de l'entorn t'estàs referint que a l'equip, oi? De l'entorn periodístic.
A l'equip he tingut la sensació de que estan com freds. O sigui, se ho han pres amb frialdat i amb fredor i, no, i segueixen així, que em sembla bé, perquè confien en si mateixos, perquè creuen que, bueno, què pot passar i ja està, però a l'entorn, els mitjans, he llegit i he sentit unes coses que és lo de, madre mía, una mica de calma.
Per cert, que quan l'endemà del partit la Mim va aparèixer amb cara de pocs amics d'aquell entrenament que deixen veure els primers 15 minuts, en aquesta entrevista a Televisió Espanyola diu que no és que estigués enfadat, sinó que estava adormit perquè havia passat la nit sencera jugant a la Play.
Molt,
I també quadra, la veritat, perquè si li veus els cabells d'aquell dia pot ser perfectament, sí, sí.
Home, parlàvem de la maduresa
perquè...
de Lamine, això no seria gaire un comportament gaire madur.
Jo anava a dir això.
No, però penseu que és la nit del partit, eh? La nit del partit molts futbolistes no poden dormir.
Sí, el partit es va jugar en horari de matí, no?, a Atlanta.
Sí,
també és veritat.
Una cosa, és que et costi dormir...
Potser va fer una migdiada.
Però bé, devia fer una migdiada llarga i després no podia dormir.
En fi, a mi no... Ja sé que és molt jove, però a mi no em sembla el més normal al mig d'un Mundial fer una nit en blanc jugant a la Play.
Que no, jo anava...
Home, no va dir una nit en blanc.
Potser diu, m'he passat la nit jugant a la Play, potser a les... Va dir, va ser fins a les 3 del matí. Sí, no ho sabem.
Que jo crec que hi ha dos Lamins.
Un moment. Recorda't, quan tu tenies 18 anys, eres capaç de dormir? Ara ja quan et fas gran, no.
No jugava al Mundial.
Sí, bueno, però ell estic segura que no té problemes
No trobo estrany. Jo he fet moltes coses i m'he passat nits en blanc, però clar, el dia següent no m'entrenava per jugar al Mundial.
És jove.
Hi ha coses una mica menys...
Era un entrenament de recuperació, Costa? Vull dir, l'endemà vam fer festa. Vull dir que han començat a entrenar-se ahir, com aquell que diu. Evidentment, pel descans, vull dir, especialment per quan t'estàs recuperant d'una lesió, ell ja té l'alta, però vaja, que evidentment el descans és important, però que estan descansant tot el dia aquí, diríem.
Molt bé.
No, jo anava a dir que hi ha dos Lamins. El Lamin que potser parla a vegades a canals de YouTube o que fa aquestes respostes, que és el Lamine de 18 anys, de, que el veus i dius, i a vegades pots pensar, aquest no acabarà bé, perquè bueno, balla, parla de música, això és un exemple ara, no? Potser s'ha passat sense dormir aquell dia jugant al play, però no ho diguis, no cal que ho diguis en públic. I aquest és un Lamine, però després crec que hi ha el Lamine quan parla de futbol, quan parla de passar amb la selecció espanyola, però quan ha parlat del Barça també és el mateix. És un altre Lamine, és un Lamine supermadur, molt seriós. Jo crec que pocs jugadors amb 18 anys que recordi fan les manifestacions que fa ell i parlen molt, és que parlen molt bé Lamine. Llavors hi ha aquests dos Lamines i un és el que et fa pensar en algun moment pot acabar, com deia el Jordi abans, com Neymar, però quan...
No ho sembla, tot i que no em sembla normal això de la nit en blanc o la nit...
Quan escoltes l'altre Lamine és el quan dius no, aquest xaval té 18 anys, però allò que al principi alguns havien pensat, a veure si està fins als 30, doncs segurament estarà fins als 30 i més, perquè el futbol ara... les carreres s'allarguen. I respecte al que diu del seny que posa amb els minuts que pot jugar, jo crec que és el que té més seny de tots. Estic convençut que De La Fuente, per molt que digui, si van 0-0 i ha sortit d'inici, estirarà tot el que pugui a la min. Perquè és necessari, perquè el que deia la Gemma...
Tot el que pugui ser, però...
No es pot
però
permetre un altre ensopegat.
De La Fuente és esclau de les pròpies paraules i ha dit que sí, no està per 90 minuts.
No, per 90 no, però en lloc de 60 estira fins al 80 o fins que marquin un gol.
Bueno, home, si diu que...
L'altre dia tampoc estava per jugar el que va jugar. Estava previst que jugués menys.
De la mateixa manera que crec que el pla inicial no era que ja fos titular diumenge i ho serà, probablement, també us dic que no crec que el forci més de 60 minuts. L'altre dia el partit li reclamava l'entrada de Lamine molt abans i va saber esperar fins a la pausa d'hidratació.
Sí, no, aquí el problema és el que deia la Gemma abans, que arribis al 60 i vagi 0-0. Llavors sí que...
Però l'hauràs de treure del camp, perquè si no és que et poses en risc que el puguis tenir pel tercer.
Compte que al principi, en teoria, Espanya i Uruguai eren les favorites del grup, i Aràbia Saudí li va posar molts problemes a Uruguai també.
És que és millor selecció Aràbia Saudí que
Cap Verd.
Home, clar.
És bastant millor Aràbia Saudí.
Abans deies que has percebut molts nervis i jo crec que són exagerats, però és que empatar contra Cap Verd és un ridícul monumental.
Sí, estic d'acord.
Molt bé, això pel que fa a Lamine, a l'altra banda de la paleta cromàtica de Lamine Yamal hi hauria Pau Cubarsí.
Sí, de la mateixa generació, sí. Del 2007, en el cas de Cubarsí. Ell ja ha fet els 19 anys, per tant, ell ja és gran. No, també està vivint una experiència que tenia marcada a la seva llibreta d'objectius des que era petit i, òbviament, l'està gaudint.
La veritat que és un somni de ben petit poder estar aquí, poder tenir la confiança del míster de poder disputar el meu primer Mundial, amb moltes ganes sobretot de jugar, de demostrar, però sobretot de venir aquí, ajudar l'equip, tant sigui en el camp com fora d'ell, doncs fer que siguem una gran família, fer que estiguem còmodes tots, jo crec que això ens pot donar que portem el trofeu a casa.
Dels blaugranes que van ser titulars en el primer partit, a mi em fa l'efecte que Cubarsí és el que ha de patir menys de cara al segon, no, Sònia? Vull dir que no. Pot ser que caigui Gavi, pot ser que caigui Ferran, Pedri evidentment no, però Cubarsí segur que no.
No, és que Cubarsí és un fixe de Luis de la Fuente en aquest Mundial. La parella és l'aport Cubarsí de qui no es mourà si no hi ha un problema físic. Eric està a punt per si qualsevol problema d'un dels de les quatre peces en defensa ell pot entrar, però vaja, Cubarsí és titular indiscutible per De La Fuente a dia d'avui.
Ara escoltem Ancelotti, hem de parlar també del Brasil-Haití d'aquesta matinada, però abans passo per les comes un moment, Carles Vila, perquè no ha començat bé la cosa, eh?
Havia començat bé, però ara ja s'ha desfet tot, perquè a dos minuts pel final d'aquesta primera part ha marcat el Liceu. La veritat és que ha estat un golaç de Nil Cervera, des de lluny un xut potent, no ha pogut fer res Arnau Martínez, per tant, molt complicat encara més aquesta eliminatòria, aquesta final de play-off per l'Igualada. Ara falta de 2 minuts 13 segons pel final d'aquesta primera part. S'avança l'equip gallec, Igualada 0, Liceu 1.
A veure si l'Igualada és capaç de redreçar aquest marcador i com a mínim forçar el quart partit. Fins ara, Carles.
Fins ara.
Encara una veu més que hem d'escoltar, Sònia, la de Carleto, Carlo Ancelotti, el seleccionador brasiler, que tampoc va curt de pressió de cara al segon partit del Brasil aquesta matinada.
Exactament, si us sembla que s'han posat nerviosos a la selecció espanyola amb empat amb el Cap Verd, imagineu com estan el Brasil després de l'empat amb el Marroc, i no perquè, evidentment, la selecció del Marroc és força més important que la de Cap Verd, però allà viuen el Mundial d'una altra manera, i Ancelotti, doncs, capeja com pot el temporal. Un dels jugadors discutits després d'aquest primer partit és Rafinha, i Ancelotti l'ha defensat de les crítiques després d'aquest primer partit.
Rafinha pot jugar en totes les posicions, en la frente, perquè la seva història dice esto. Empezó a dreta con Bielsa, no Leeds, empezó en Barcelona a dreta, e depois jugó a izquierda e jugó sempre muito, muito bom, e vai jugar muito bem também aqui. Hay que ser calmo, paciente, tranquilo, darle la confianza. Rafinha tem toda la confianza del mundo, porque para mí es uno de los mejores jugadores del mundo.
El Brasil juga contra Haití, que és, òbviament, la ventafocs del grup, però és més enllà de si han de guanyar, el Brasil hauria de golejar si vol quedar primeres de grup, perquè encara li quedarà el tercer partit contra Escòcia, però mateix té un punt com el Marroc. Si el Marroc guanya avui Escòcia, s'ho jugaran, diríem, amb el gol a baraix, i és possible que el Marroc també marqui bastants gols contra Haití, tot i que Haití va començar amb una derrota per la mínima, amb Escòcia, només per 1-0.
Diu Ancelotti que Rafinha pot jugar a tot arreu. El que està intentant és trobar un encaix on li càpiguen... L'altre dia va fer una cosa raríssima, paquetar a la dreta, Rafinha per dins, després ho va canviar. Vaja, el primer que hauria de fer Ancelotti és aclarir-se ell mateix. Dit això, aclarir-se, perquè jo crec que Rafinha a la dreta, com ha quedat demostrat al Barça, és bastant menys influent que jugant gairebé com a segon punta. Dit això, situeu el Brasil al graó de favorites o...?
Jo vaig a fer-te una confessió. Saps que tenim una...
M'encanten les confessions.
Bé, la faré a l'audiència, perquè tu potser la podries saber. A la porra interna que hem fet aquí a la casa, a Catalunya Ràdio, una porra immensa, sí, sí. On, entre d'altres coses, a part d'encertar tots els resultats, hem de dir qui és el campió. Jo me la vaig jugar i vaig posar Brasil. Jo sé que Brasil no és el candidat número 1, no té, per exemple, si fem el símil de les apostes, no?, la cotització que pugui tenir França, no sé si fins i tot Espanya o Argentina. El que passa que jo crec que és una selecció que és tapada. Tapada en el sentit de que no compta entre les tres favorites màximes, però, en canvi, per experiència, perquè bàsicament és el que té Brasil, perquè vaig estar-me mirant ja fa temps quan va sortir la convocatòria i era difícil trobar jugadors menors de 30 anys, per experiència, per l'entrenador que té, i perquè encara que no tingui, per exemple, un mig del camp gaire lluït, bé, jo crec que és un equip que podia tirar els partits endavant. No en brillantor, sí, no en brillantor, però tirar-los endavant. Per mi l'empat amb Marroc no és cap sorpresa.
No.
És un resultat normalíssim.
No és una sorpresa ni cap gran drama.
No, jo crec que el Marroc, semifinalista del Mundial, l'últim Mundial, campió, bueno, pels despatxos, però, vaja, equip africà de primer nivell, i amb això t'ho he contestat. És a dir, sincerament, no sé si guanyarà, però jo no la descartaria tan fàcilment.
Jo no ho sé encara, necessito mirar una mica més, i és que el primer partit, el que em va passar, és que el mèrit és de Marroc. No és que... És veritat que Brasil no em va agradar molt, però és que qui estava jugant bé i qui no deixava jugar... era el Marroc.
Sí.
Que m'ha agradat moltíssim.
Estem d'acord.
Com es diu el 6? Que és el...
Boadi.
Mare meva.
Per mi,
no feu spoiler, que està per aquí la casa talents, ja.
El millor jugador de la primera.
Perdó.
El millor jugador de la primera fase.
De la primera jornada de partits.
Sí, sí.
Val, el potser el més sorprenent.
No? No he vist tots els partits.
No,
els
clar.
Vist,
el, i 18 anys, millor, eh? O sigui, 18 anys.
És, em va recordar molt a Busquets. O sigui, era donar-li sortir, donar-li sí, sortir.
Sí. Escolta, si heu decidit, si heu decidit que parlem de jugadors sorprenents d'aquesta primera jornada, obrim la barraca.
Tot costa.
Hem anat el pas.
La Casa Talents.
Andrea Ors, bona tarda.
Bona tarda.
Avui ataviada amb una samarreta de Mèxic.
Sí, de quan jugava Rafa Márquez.
Ah, és xula.
La tri.
És xula, eh? Mm. Me la van portar quan tenia 12 anys i, clar, com no he crescut gaire, em segueix anant bé. Vaig quedar allà.
Cada cop que veig la samarreta de Mèxic, penso en una teoria que va expressar Hugo Sánchez quan era seleccionador i que no va tenir gaire més recorregut, que és que va proposar que Mèxic deixés de jugar amb samarreta verda i ho fes en blanca, que és la seva segona equipació, perquè deia que els jugadors tenien dificultats a la gespa per trobar-se.
T'haig de dir...
Això va dir Hugo Sánchez, seleccionador de Mèxic.
Jo vaig tenir l'oportunitat d'entrevistar Hugo Sánchez en una Copa Amèrica quan era seleccionador i poques vegades m'he trobat amb un discurs tan buit d'un entrenador parlant de futbol. És a dir, pensava, no em puc creure que aquest tio digui el que m'està dient a mi a dins d'un vestidor. Però, en fi...
Jo li vaig entrevistar quan
de samarretes sí que en tenia.
Sí, de samarretes hi devia entendre molt. I de rematar en sabia una estoneta, eh? Sí, és dels millors rematadors...
Jo no el vaig ni poder veure, tu.
És dels millors rematadors que he vist a la meva vida, perquè tot ho feia un toc, això sí, però, hosti...
Deixa'm dir que, tot i que Mèxic està jugant els seus partits al seu país, a Mèxic, es veuen moltíssimes samarretes a la zona d'Atlanta, per exemple, de mexicans, que suposo que és que viuen aquí i van amb la samarreta de Mèxic, i em va cridar l'atenció que a la botiga oficial, per exemple, només hi havia dues samarretes de seleccions, la de Mèxic i la d'Argentina. A Atlanta, on està jugant, per exemple, la selecció espanyola, no hi havia samarretes de la selecció espanyola.
És que hi ha molts mexicans i estan molt a prop, eh?
Sí, sí, per això et dic que mexicans hi ha a tot arreu.
Bueno, t'ha agradat, no, Bernat, la samarreta?
Fins aquí el moment.
Jo cada cop que veig un partit de Mèxic no els veig, perquè clar, veig només la gent.
Mira, abans de la secció jo també vull fer una confessió. Estic absolutament seca pel Mundial. O sigui, m'està matant moltíssim els horaris. No puc més.
Estàs com la ment, passant nits en blanc.
Tot just ha començat.
O sigui, nits en blanc no, però és que se m'està fent com molt llarg.
Però un moment, un Àustria-Jordània a les 6 del matí no em dius que el vas veure.
A mi aquests em costen. O sigui, jo sóc una tia nocturna. Llavors, els de les 3, a mi allà ja em veus. Els de les 6 del matí.
Quarts de 3?
A les 4. És que avui ja... Marroc a les 12,
el Brasil,
a les 2 Brasil i a les 4 Turquia-Paraguai.
Sí. A Brasil encara, però Turquia-Paraguai de veritat té un...
No, Turquia-Paraguai no crec.
Ah, vale.
Un partit on hi hagi implicada Paraguai té pinta de ser...
Ciment.
Droga duríssima i jo, vaja, no us el recomanaria.
Per si a última hora t'animes, Andrea, que sabies que és a les 5 el Turquia-Paraguai.
Encara
que
li has tret una hora.
Vull dir que...
Sí, home, però no, si fos a les 4 se't solaparia amb el final del Brasil-Haití. L'Andrea ha vingut a parlar-nos de futbolistes i el primer ja li han posat al damunt de la taula. Evidentment, l'Andrea és una tia amb nivell, no ve a parlar-vos de Messi ni de Harry Kane.
Home, t'imagines la caça talents. Avui us porto a Kane, a Messi i a Haaland. Em fan fora, gent.
Segurament estaries a prop de la destitució. I és per això que vens a parlar-nos en primer terme de Boadi.
Sí, o sigui, us he portat la gran irrupció jove d'aquest Mundial, que és Ayoub Boadi, jugador de 18 anys, nascut a França, de pares del Marroc. Va créixer a un dels millors clubs formadors del país, com és el Lille, i sent estrella i capità de França sub-21, va decidir acceptar l'oferta de la selecció absoluta del Marroc. Per qui no el conegui, estem parlant d'un migcampista molt tècnic, molt creatiu, que decideix molt bé i que té força treball defensiu. I jo crec que en un moment on tinc la sensació que tots els jugadors són bastant iguals i que només destaquem el físic, que s'hi corre, a mi em sembla un jugador diferent i que és divertit de veure, també.
El primer, el Ferran Correas, l'ha situat com a millor jugador d'aquesta primera jornada.
A mi m'agrada molt, també.
El que més m'ha impactat.
A mi també.
Sí, evidentment, Messi va fer un hat-trick.
Sí, clar, però Messi ja té...
Però o sigui, com a joc, com a futbolista, sí, el que més m'ha impactat.
Però jo el que deia és que, vaja, el Torquemada ens va explicar que l'havia vist al Lilla, etc. I
home, és que és un jugador que porta també pràcticament 90 partits al primer equip del Lilla.
Però pels que no... Vaja, és que el Ricard deia, jo ja m'hi vaig fixar en el Lilla-Madrid de l'any passat a la Champions, jo vaig veure aquell partit i no el recordo. I en canvi l'altre dia... En el partit de Marroc, al quart d'hora vaig pensar, hòstia, però on ha sortit aquest animal? Però, bé, mirat des de la nostra òptica de mig centres ja en tenim, no?
Jo crec que i he llegit que no té res a veure en el futbol.
En canvi, el Madrid sí que li aniria bé.
Sí, tant de bo. Bueno, no, tant de bo, m'encantaria.
El que sembla que a les nous en falta.
Sí, però normalment el mig centre que busca el Madrid no és d'aquest.
No, és veritat. Perfil.
Però jo crec que va impactar perquè és justament el jugador que necessitava el Brasil. I veu pensar, està a l'altra banda. Aquest tipus de perfil més creatiu.
Jo també et dic que sent Ancelotti...
Igual ni li agrada.
I jo, Ancelotti, entre Casemiro i Boadí...
Ens quedem Casemiro.
O França.
I a França, mira, anava a dir això, a França que tenen a Rabiot, que devien pensar? Perquè, a més, Boadí fins al mes de març estava jugant amb la sub-21 francesa. Vull dir que si l'haguessin cuidat o mimat una mica, el podien tenir en aquest Mundial.
Decía que he llegit que no té res a veure en el futbol, o sí, perquè per la seva posició és necessari que sigui intel·ligent, que és campió d'oratòria i està estudiant matemàtiques.
És superdotat.
O sigui, no és un perfil de jugador...
No és curt de gambals, al contrari. Doncs aquest és Boadí, del qual ja n'hem parlat i que avui l'Andrea ha volgut remarcar-lo. Aquest és menys mainstream.
Nathaniel Brown, vaig a innovar una miqueta. Lateral esquerra de l'Eintracht i de la selecció alemanya... No el destaco per l'últim partit perquè van jugar contra el càmping que veien azul, però... És veritat.
Curaçao, no?
Però és un lateral ofensiu que juga per dins, per fora, que s'associa bé i que, tot i que ha de millorar defensivament, el Bayern ja l'ha comprat per 55 salmonets.
Per si de cas, el Bayern...
Home, jo crec que aquí el Bayern fa un salt de nivell perquè de lateral esquerre estava jugant Stanisic, que és lateral dret. Llavors... Mm. Com era un perfil que els hi feia falta.
I Davis no se'l deuen acabar de creure.
No, aquesta informació...
No, dic perquè després de la lesió és veritat que no hem tornat a veure aquell nivell espectacular.
I a més és un jugador jove, que té 23 anys, molt de potencial, m'encaixa. I és un fitxatge com molt, molt Bayer.
Boadí, Nathaniel Brown i Diomandé, que en vam parlar ahir per qüestions extraesportives, però ja vam explicar que futbolísticament també ho peta.
Aviam, de Costa d'Ivori, i per qui no el conegui, és un futbolista, a mi m'agrada bastant, paga la pena, és un extrem potent, molt habilidós, que després de jugar 10 partits al Leganés, el Leipzig va arribar i va pagar 20 milions. Jo no entenc, em sorprèn com cap equip de la Lliga no es va fixar en ell si el tenien aquí al costat.
Coses que passen.
Sí. Ara
és que amb 10 partits al Leganés...
Un Madrid, però un Atlètic Andrea... de Madrid, per exemple, jo crec que era una bona inversió a futur.
Però amb 10 partits al Leganés, quan, vull dir, és una operació molt arriscada per un Barça o per un Atlètic de Madrid pagar 20 milions d'euros.
Ja, però aquí està la feina... de l'escouting.
Sí, no, ja has de creure molt. Però
el que va contar en l'article, que mare meva, va ser just quan la seva hermana va morir i en fi, jo no me'n recordo de la Leganés, però suposo que no estaria en les millors condicions.
Que, per cert, aquest cap de setmana hi ha un Nathaniel Brown Diomandé.
Oh, que bé.
Brown, defensivament, té problemes, que ja recullo cable, perquè és possible que el destrossi.
Dius que jugaran, és que a més s'enfrontaran per terreny de, per posició al terreny.
Exactament, lateral esquerra, jo molt crec bé. Que Diomandé jugarà per la dreta, per tant...
Doncs mira, aquest Alemanya Costa d'Ivori tampoc em flipava, i ara que l'Andrea ens posa el caramel...
Demà a les 10 de la nit.
Aquest Alemanya Costa d'Ivori. Per cert, sí. Sònia, un davanter del Leganés... va ser fitxat pel Barça per gairebé 20 milions d'euros, 18 concretament.
Sí, en un mercat d'hivern, davant necessitat. Havia jugat alguns partits més que 10, no?, amb el Leganés. El que et vull dir és que en aquell moment el Barça el necessitava i no podia fer una altra cosa, però que,
això d'anar a fitxar-lo.
Sí, exacte, i segurament es va equivocar. Però el que vull dir és que en una situació normal el Barça anar a pagar 20 milions d'euros per un jugador que encara està per... com per polir, que no saps com acabarà. Bé, és una feina de scouting, com diu l'Andrea, eh? Que s'hi hauria d'apostar, però que jo no ho he vist gaire vegades, això. Del Barça, el Barça fa apostes de 2-3 milions d'euros, no de 20. Que això el Leipzig ho fa sovint.
És evident que el Bernat ha tirat a...
No, però jo no ho deia perquè el Barça s'hi hagués hagut de fixar, però que si el Barça en el seu moment va fer això per Braithwaite, qualsevol altre equip,
però tipus, això
tipus estic... Sevilla, Atlètic de Madrid, podria haver-s'hi fixat.
Estic d'acord amb la Sònia que en un moment de necessitat aquí cola tot. Boatengs, Braithwaite, no, i però... en canvi,
sí.
En un moviment d'estiu, hòstia, ara han fitxat un tio del Leganés per 20 quilos, sí. I jo... Ens coneixem tots i això que diu la Sònia hauria passat.
Sí, però jo insisteixo que no estic dient que el Barça l'havia d'haver fitxat. Ja, el que vull dir és que és veritat, no sé qui ho ha dit, que és estrany que només el Leipzig s'hi fixés.
Això
quan el teníem aquí...
També et dic que la Lliga Espanyola, excepte Barça, Madrid i Atlètic de Madrid, pocs equips fitxen per 20 milions d'euros. Sí, sí, sí.
Impossible, correcte.
Clar, és que no, la Fair Play no et deixa fitxar.
Casa Talents, ens queda el triple d'esquena.
Aviam, mira... Bé, Salva, et demano disculpes. Mira, un jugador a seguir el dia de la revetlla de Sant Joan, que hi ha un Anglaterra Ghana, i és Caleb Yirenki, jugador de Ghana, que juga al North Island, una bèstia física, vull dir, jugar a mig centre, de lateral, de central, és fort, té molt de recorregut, però també és una mica impulsiu. Per tant, o farà un bon partit, o és possible que acabi expulsat. Exacte, o sigui, o porta gran o enfermeria, no queda una altra.
Com la Casa Talents. Andrea, gràcies.
A vosaltres.
Una pausa que vam entrapar de tutopistes.
La tutoria, pista número 2.
Entre altres títols, ha aixecat dues Champions amb dos equips diferents. Qui és?
Té dues Champions amb dos equips diferents i es va retirar a la Lliga Espanyola a principi del segle XXI. Uns instants per a reflexió.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Maria, els tens?
Oh, fa un any que els preparo.
Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí.
Va, que els hi tiro. Bufa, Antoni, que s'apaga.
O sigui, ja bufo.
Bufa! Bufa!
Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i, a més, si entres a cuponespecial.es fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El Tour surt de Barcelona. I Barcelona surt de festa. Vine a la festa del Tour. Del 26 de juny al 5 de juliol, concerts, música, gastronomia, cultura popular i més de 60 activitats convertiran la ciutat en una gran celebració. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
Érem a Mèxic i en Joan amb un mal de panxa...
Mal picant?
Què havia de ser, si no?
Però què va ser?
Apendicitis. Operat d'urgència.
Ostres!
Sort del RAC. En 4 dies a casa i amb avió medicalitzat.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
Diari d'un viatge en un Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1.100 quilòmetres de paisatges, un sol dipòsit i ni una sola recàrrega. Fabricat aquí. Del 12 al 26 de juny, vine al Renault Days i gaudeix de condicions especials en una selecció de models. Més informació a Renault.es.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Torna Perifèria Cultural, amb més de 100 espectacles arreu del país i gastronomia local.
Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Magalí Seré, Maria del Mar Bonet, Tomeu Peny,
Cris Joanico, Llac Gener 76, La Dharma, Judit Nederman, David Caravent, Borja Penalba i Meritxell Gené, entre altres.
Consulta la programació a perifèriacultural.cat.
Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb IBP.es promo Catalunya.
Avui és el dia del Sabadell. La final per pujar a segona divisió, el Tot Gira.
Toca remuntar l'1-0 de l'anada. Si el Sabadell guanya, tornarà a segona 5 anys després.
Avui a 9:15, Sabadell-Zamora.
En directe des de la nova Creu Alta, amb la narració de Francesc Ripoll i l'anàlisi de Carles Fiter i l'equip del Tot Gira.
Un partit per tornar a un club històric català al futbol professional.
Avui a 9:15, Tot Gira amb el Sabadell-Zamora.
La tutoria, pista número 3.
Internacional i capità de la selecció del seu país. Qui és?
Veure, comencem a tenir ja internacional i capità del seu país. Dues Champions amb dos equips diferents. Es va retirar a la Lliga a principis del segle XX. Home, no és un pelacanyes, això seguríssim. Però tampoc veig cares d'haver enviat, eh? No? Vinga. Doncs de seguida la quarta tutopista i més endavant resoldrem aquesta tutoria que avui s'està travessant els nostres concursants. Ara arriba Agnès Marquès. Increïble això d'avui, eh? Abans de l'hora.
Ah, sí?
No són ni les 8. Però espera.
És increïble.
Se'm fa estrany i tot.